Vinga, movem per la cultura Ràdio Sabadell amb el Beni Bidivici, com sempre coordinats per la Montse Barderi. Bon dia, Montse.
Bon dia.
Molt animada avui et veig, eh?
És que estem animats perquè avui tenim una convidada de luxe a la cadira sorpresa. Com vols que no estem animades?
Però acompanyada avui del Carles de la Rosa, el regidor. Molt bon dia,
hola,
regidor.
Bon dia. Millor animada que esbarada, com l'any setmana passada.
Que estava esbarada,
que estava esbarada, llavors.
No havia,
és un grau
no...
menys.
Està bé. Vinga, cadira sorpresa, aquí tenim, som-hi.
Marta Pontnou!
Hola,
sí!
Pensava que hi havia una mica més de misteri amb aquesta música èpica que m'has fotut dels 90.
No has sonat la cortineta.
Què és aquesta música? Que
no has donat temps que sonés la cortineta de misteri.
On és la cadira?
Escolta, i tres pistes.
Tirem-la.
Una mica de màgia, no?
A veure.
Ara.
La cadira sorpresa.
És una dona molt especial que sempre podem veure a Núvol, podem veure Cadena Ser, podem veure a les tardes de Catalunya Ràdio. Es caracteritza per uns laterals molt rapadets i un tupé que li cau, ros. Una dona guapa, però diferent a la convencionalitat. Senyores i senyors, amb tots vostès, Marta
Pontnou. Ara sí, ara,
Barberi, això, bravo. La litúrgia és important.
Uns aplaudiments, no podem, bravo. No pots fer-la qualsevol mateixa.
Bueno, està bé, està bé. T'has cortat la revanxa, ja.
El tècnic dorm, no?
No.
Home, volia uns aplaudiments. A veure, tira uns efectillos o alguna cosa.
És veritat, volem més efectes
especials.
Estan en etapa de formació. No sé si... No pretén tard. No pretén tard.
Que vas a tot arreu, perquè jo no hi havia... Volem efectes especials.
Vull efectes especials, uns aplaudiments.
Això és de segon, això és de segon de pràctiques, els samplers amb efectes. Espera't un moment, ja hi arribarem.
Vinga, si em deixeu...
Sí, perquè encara no ha parlat ella.
Us dic el tema, per quadrar una mica tot això. Com empoderar-nos sense caure en l'egocentrisme?
Que pesats amb empoderar-nos.
Què, no ens hem d'empoderar tant?
No, és que no... O sigui, dir que una dona s'ha d'empoderar, un home és igual, empoderar... Els homes ja partim de que, no, que ja estan empoderats. Doncs per això, que nosaltres ja només el fet de dir que ens hem d'empoderar, ja amb això mateix ja estem dient que ja venim de la merda. O sigui, que ja som... No? Que no estem, que no tenim poder. Per tant, jo vull abolir aquesta paraula. De fet, el meu llibre, que surt la setmana que ve...
Que es diu...
Que es diu La Xona d'Or, eh?
I que vindrà a la programació
Sant Jordi. I que vaig dir aquí a Ràdio Sabadell, en primícia, l'any passat, que l'estàvem escrivint, ho vaig dir l'any passat...
Amb la Laura Fa.
Amb la Laura Fa, que estava en primícia. Aquest any, en primícia, és el primer lloc que vaig a parlar del llibre. Que no parlé del llibre, però que us he fet un primer
petit
titular.
Sí.
Una falqueta. Escolta'm, doncs hem tret, no surt en tot el llibre la paraula empoderar, perquè nosaltres ja tenim poder, perquè si no ens ho diem nosaltres no ens ho dirà ningú, perquè els homes hi ha algú que li digui, tio, tens poder, tio. No, nosaltres som dones amb poder, no som empoderades, som dones amb poder, sí o no, Barderi?
No sé què dir-te. Crec que tenim menys poder del que volem fer creure que tenim. Perquè si tu mires les direccions de les empreses, un 3% home, dones, si mires, per exemple, a l'acadèmia del cinema, que ningú mira el percentatge dels acadèmics, un terç dones, dos terceres parts.
Però jo
crec que encara ens hem d'empoderar.
Però jo crec que si anem repetint que ho tenim, la meitat de gent almenys s'ho creurà.
Jo fa molt temps
que hem fet. A veure, quants homes hi ha mediocres que tenen poder?
Uf.
Però com que ells es creuen que el tenen, doncs els hi donem. Doncs nosaltres hem de fer el mateix.
No, el tenen, i no perquè els hi donem nosaltres, sinó perquè estan en una estructura que ja els hi ha donat el poder.
Doncs nosaltres també el tenim.
Que es diu patriarcat. Podem dir patriarcat o vols que volim la paraula patriarcat?
Sí, no, patriarcat sí.
Vale.
Com que ja fa estona que ens espera, saludem
pobra Anna de l'Estellana.
A la convidada, Anna Bertran. Molt bon dia.
T'estimem, Anna.
Bon dia i molt poder.
L'Anna, pobreta meva. Guapa, hola.
Per què li dius
hola,
això? No és apoderador, pobreta meva.
Bueno, perquè s'està esperant a les 10 del matí aguantant dues senyores grans.
Un divendres a les 12.
És molt més jove que nosaltres.
Molt més jove, sí.
En sèrio? Anna, ets més jove que nosaltres?
Sí.
No. Què tal, com esteu?
Molt bé, Anna, avui t'hem convidat aquí al Beni Bidivici, a l'Espai de Cultura de Ràdio Sabadell, avui amb un tema que és aquest, el de com empoderar-nos sense caure en l'egocentrisme. L'Anna i la Marta Pontnou ja ha vetat el concepte empoderar-nos.
L'ha vetat, eh?
Sí. Diu que hem de partir, o bueno, explica-ho tu millor.
Sí, no, ja ho has sentit, hem de partir des del poder, ja. Sigui o no real, però hem de partir del poder. I l'egocentrisme, jo som molt partidari de ser egocèntrica. També.
Ostres, jo no.
Tu no?
Tu, jo bueno, no,
Iana. Jo diferencio. Jo crec que, de fet, la paraula empoderar, de fet, la paraula poder no és capacitat de dirigir, d'influir, de dominar el teu comportament. La veig bé sempre i quan estigui en bones mans. Diguéssim, en mans de l'ego se n'aniria... És com... Ho pensava abans d'entrar just aquí. Poder en mans de... O empoderament en mans de certs polítics, com ara tenim el Trump, en mans de l'ego, acaba a un lloc nefast, en canvi en mans de l'altruisme, el realisme, si tu vols, la generositat, acaben cap a una altra deriva molt diferent. Però la paraula poder i empoderament, per si mateix, no veig que sigui dolenta.
Bueno, jo deia, no, des de que s'utilitza en tots els termes, o sigui,
s'ha fet un abús del terme.
S'ha fet un abús i a vegades les dones sempre tendim, no, a anar a sortir d'un esglaó de menys 1 i demanar perdó per tot i per ocupar els espais i per, no, i ser generós i tal, i jo crec que també hem de començar a fer aquests...
Ocupar el nostre espai còmodament, no?
Còmodament, sense demanar perdó. I llavors em refereix a aquest egocentrisme, també s'ha de ser generós, per suposat, o sigui, jo sóc molt generosa i ho reconec, per ajudar també altres dones a ocupar aquest espai. Però em referia a l'egocentrisme de prou ja de pensar en els altres com a dones, eh? Primer
ja,
els altres...
Ja, l'ocupar el nostre espai, no? Segurament que això sí que és veritat que venim també d'una cultura, sobretot molt cristiana, on a nosaltres se'ns ha donat un lloc que seria el contrari aquest, no? Que és el donar-nos als altres...
No, i de posar-nos sempre les últimes, no? Per exemple, amb les estructures familiars, sempre les últimes, sempre aquestes dones entregades, cuidadores... Però això em referia a l'egocentrisme de jo primer, però no en una escala de poder, jo què sé, municipal o, no? o de país, sinó a casa, no? Escolta, primer, jo, si jo estic feliç, la resta estaran feliços.
Però estic d'acord amb l'Anna, amb això de que no importa el poder, sinó qui nos en fas d'aquest poder. És a dir, al servei de qui ho poses. I una visió ètica ho facilita tot molt. Parlem molt de poder, no poder, manipulació. Per exemple, la paraula manipulació és dolenta, però si et manipula a fi de bé una persona bona, que el que fa és manipular-te, per exemple, perquè deixis el tabac, és bo. Crec que al final el més important com a brúixola a l'hora d'actuar és l'ètica. Sí, a l'empoderament, perquè precisament no estar empoderades no és ètic, perquè és injust, no? Una societat igualitària necessita homes i dones que parteixin dels mateixos drets i possibilitats. Però a partir d'aquí sí que és veritat que en nom d'aquest he après a cuidar-me a mi mateixa, he vist tantes cabrones en aquest món, i tants cabrons, que han après a cuidar-se a si mateixos, i ara he après a posar-me a mi abans que ningú.
Al centre, va de perdre.
Ja me'n vaig a l'altra punta de món de la maldat que
justifica. També es veu molt ara. I és que trobo molt, molt interessant el tema que heu triat, molt, molt. De fet, això de l'amor, entre l'amor propi i l'egoisme, aquesta fina línia, no?, també, i en la societat que vivim ara podem parlar dels influencers, de tot aquest món que hi ha ara d'ombliguisme, també.
Ah, l'ombliguisme, que bo.
És molt perillós, també. Llavors, no sé, ostres, tinc els meus dubtes. Estava pensant-ho i pensava, ostres, realment que això que és difícil, no?, discernir de fins a quin punt m'estic empoderant o estic potenciant la meva sana autoestima o caic alguns cops en l'egoisme, no?, confonent-me.
No perdrem, que no perdem mai en aquest dubte sobre nosaltres mateixes, perquè no hi ha res més estúpid que algú que ho té claríssim tot i que no dubta. És que jo penso que sobretot...
Sí, l'hem conegut, dubte... A la meva professió n'hi ha força.
Sí, no?
Sí, i realment és perillós perquè penses, bueno, perquè estàs fent un rol que dintre d'aquesta societat és petit, però si fossis polític és realment molt perillós. Veus el món des de tu, per tu i pel teu benefici. Clar. I, ostres, quin perillós podria ser això, okay, més d'una altra persona.
No sé, bueno, per al·lusions, en aquest cas, sí que és veritat que
de polític, clar,
el tema, ara el tema de l'empoderament és, sobretot si tens si fas un mal ús, no, i és veritat, jo, per exemple, des del primer instant, i més en el meu cas, que, per exemple, sóc una persona que mai ha tingut vocació política, simplement ha succeït el que ha succeït, ja estic aquí ara com a regidor de Cultura, i trobo que és un privilegi haver arribat en aquest punt de la meva vida. El que ha de tenir tothom molt clar és que, en aquest cas, per exemple, un càrrec electe no és més que una persona que fa un pas endavant en un moment molt concret i que després tornarà al seu lloc, i que això ho hauríem de tenir totes i tots molt clars, no? Tenim el privilegi de poder tenir la voluntat de servei, d'intentar, doncs, contribuir a la societat d'alguna manera des de la posició en la que estàs ocupant, i és cert que, per tant, les persones que es dediquen a la política o que fan de polítics de forma esporàdica han de tenir molt clar que no és poder, és una fracció de la teva vida en la que tens aquesta oportunitat de...
Ho has dit molt bé, i la capacitat de servei.
Exacte.
Ho has dit molt bé.
Si no hi ha
bé.
Voluntat de servei, no t'hi dediquis. I sobretot el que també hi ha d'haver és una passió per l'àmbit que estàs desenvolupant, perquè evidentment si hi ha desconeixement i hi ha apatia, automàticament et portarà a... No sé ben bé a quina tasca podràs acabar fent i en què podràs contribuir, no? I, per exemple, en el govern de la ciutat de Sabadell, que en aquest cas és una llista cremallera i, a més, està pràcticament... hi ha una quantitat de dones molt, molt important en l'equip de govern, veus molt clar que, clar, que això és el que hauria de ser absolutament habitual, normal, i s'hauria de donar constantment, no? Perquè jo, en el cas, sí, per exemple, que jo estic visquent la meva experiència personal, el tema d'empoderament també el tinc situat com a una normalitat absoluta, no? No és una excepció, és el que més habitual, i trobo que algú se sorprengui encara de que això hagi de ser d'aquesta manera, ens fa entendre que anem a velocitats molt diferents en aquesta societat, i que hi ha gent que està... Jo també, en la meva condició, per exemple, homosexual, no veig les mateixes rebudes per part d'unes persones que d'altres, no? I veus que hi ha gent que ho entén perfectament tot, i gent que encara està com sorpresa de que s'adonin determinades llibertats o drets a determinats col·lectius, i això és evident que ho hem de restituir, no? D'alguna manera hem d'aconseguir que tothom estigui en el mateix àmbit. Veiem moviments que s'estan donant a la societat bastant perillosos ara mateix, d'aquesta famosa llei del pèndol, que ens porta cap a un costat ara que a ningú li ve de gust que anem a parar, i això penso que podria ser una bona manera de neutralitzar, que tothom anés entenent que això ja és absolutament normal, partint de que això és normal. Jo també estic d'acord en que hem d'estar en una situació de poder, diguéssim.
Anna, jo tinc un problema, o no, que has vist com una bombolla, perquè, clar, tinc un regidor que no té una masculinitat gens tòxica. Després tinc la Jordina, que també és una dona molt dialogant, molt racional. Allà amb la Selva estem amb el Grasset, que també és una masculinitat, saps, molt, molt bona, no? Però, esclar, si sortim al món normal un dia, jo no sé què farem, perquè estic com envoltada de masculinitats sanes, no? I això és molt difícil.
I de fet, crec que també és una tendència. Ara, les noves masculinitats, aquestes que ens despisten, l'altre dia a mi em va passar que fins i tot... O sigui, imagina't si tenim el cap pres per les males masculinitats, que em vaig dir, no, perquè tal, mira la parella. Em va dir, no, si sóc gay. I va dir, hòstia, és que aquestes masculinitats em tenen perduda de...
Què vols dir, això? Que no el veies gay, no el veies gay.
Sí, perquè...
El veies macho-macho.
No,
macho,
no.
Man.
Escolta, que un gay pot ser molt macho-macho, és igual.
No. Vaig veure aquella mena...
Què va passar aquí?
Sí, vaig... Sí, em vaig despistar. Vaig pensar, hòstia, és...
Quin tiarrón.
És un tio... No, al revés. Hòstia, un tio guai i resulta... Bé, és igual. Que encara m'embolicaré i no puc sortir d'aquest jardí. Són masculinitats que són bones... Que aquestes noves...
Noves masculinitats.
Són les noves heteros.
Espera, potser tu podries ser...
Ara has de parlar de la masculinitat.
No em passis a mi aquí el marron, eh?
Noves masculinitats, que són el que han de ser, que al final no som nosaltres que ens hem d'empoderar, sinó que són ells a empoderar, sinó que són ells, a vegades, que han de desfer-se de totes aquestes crostes.
Vagila amb les noves masculinitats, que n'hi han de cada cabron revestit de feminista. Normalment parlen en femení. Nosaltres ara estem contentes i penso, cabron.
Aquí bueno, no tan lluny, però l'Errejón es vestia realment...
De dona, es vestia de dona. Mai millor dit.
Noi, semblava... Sí, sí.
Vagileu, eh?
Però, sí, sí, però a part dels llops vestits de xai, sí, és veritat que la societat va tendint cap a... Jo crec que estem tots una mica perplexos. Jo sóc de l'any 72 i jo sóc molt binari, no? I a mi m'havien educat en un àmbit en el que hi havia tres possibilitats. I llavors ara, al cap i altre, s'ha obert en tot el tema de la teoria queer i en tota la nova forma, i dic nova perquè per determinades generacions ens ha vingut una mica de sorpresa, i quan obres aquesta percepció dius, ostres, és que hem d'estar molt oberts perquè hi ha molta diversitat i hem d'entendre-la tota i l'hem d'anar digerint i hem d'anar assumint que això pot ser així, sense tornar-nos a bojos, sense anar a parar potser a una mena de paroxisme que després ja no sabem al final com situar-nos, però és veritat que potser estàvem massa etiquetats, tot ho volíem amb caixetes molt hermètiques i molt compartimentades, i hem d'entendre que hi ha molts grisos, que és un món de molts contrastos i que els hem d'assumir. I això en la vessant artística i cultural, evidentment, té una traducció molt potent, no? Perquè, evidentment, ara ho està assumint tot i crec que cada vegada hem d'anar més cap aquí.
Però ja saps el tram. Dona, home, blanc, negre, no? Ai, ai, ja ai. Comencem a no voler ambigüetats.
Però perquè s'atabalen.
No ens agrada.
S'atabalen, no ho entenen i s'atabalen. I directament, i en lloc de posar una mica més d'esforç en intentar entendre i intentar assumir, el que fem és intentar esborrar i dir, no, tornem al món binari, no? Zeros i uns, o blanc i negre, o dreta-esquerra, i no.
Ja. Guapos i lleig,
hi ha moltes diversitats que hem d'entendre i això...
I noves masculinitats.
I jardins que de veritat ens hem de comprar tots un matxet perquè quan entrem aquí ja no saps com sortir-ne. A mi em passa igual, eh?
Què, Anna? Com ho veus, això? Estem grillades o no?
No, jo ho veig molt, molt interessant. I és cert el que deies, que per mi una mica quan més a l'extrem s'està i més pos té, més necessitat es té de compartimentar, tenir els calaixets tot guardat, tot ordenat, el que dius tu, blanc, negre, com a molt gris, i és un perill real que torna a haver-hi ara, com aquesta necessitat de controlar-ho tot, i de tenir-ho...
És un fals cosmos. Hi ha com un caos, llavors ho has ordenat tot en una mena de cosmos, sí. Que el forces, i te l'inventes tu, i l'imposes. No. O sigui, el caos es pot organitzar de moltes maneres, i és veritat que aquestes tendències tan cap a determinat cantó ens porten a una societat que ara mateix entrarà en conflicte, perquè hi haurà tota l'obertura que s'ha fet, contrastada amb tota aquesta manera d'intentar tornar a posar... És com si s'hagués obert la caixa de Pandora i haguéssim intentat ficar tot a dintre de cop.
I la nostra feminitat... no? Dissident, no? Que podríem dir feminitats dissidents. Mm. Com la de la Marta Pontnou, que és una dona no convencional, a més has parlat de temes com el poliamor i coses que no en parlava ningú i estàs atrevit a dir coses. Jo tampoc també sóc una dona dissident pel pes, per l'aspecte, per la meva orientació sexual. L'Anna,
jo quina dona sóc?
Estàs bé. Però nosaltres, que estem raretes, amb aquest món que d'allò... O sigui, pots fer molt esforç per una certa... no sé si visibilitat o el que vulguis, i et tallen el caparró en un momentet.
S'ha de ser molt fort per poder això, no?, defensar un cos no hegemònic i... No? Jo que faig les xerrades aquestes de... que a vegades a mi mateixa m'explota el cap i sempre començo dient que som contradictòries amb tot el que diem, no? Perquè jo faig xerrades de pressió estètica des del meu cos normatiu, no? I des de la meva bellesa normativa, doncs.
No és normativa la teva bellesa.
No és normativa, però no és...
No, és vella, molt vella, però no vella. Normativa.
És igual, però des del meu cos normatiu faig, no?, dono lliçons de pressió estètica, de tot, però... I li dic, jo mateixa sóc la primera que m'ha passat la pressió estètica per sobre i precisament les xerrades aquestes les faig perquè les nostres criatures no pateixin això, no?
Això és passar la responsabilitat a les generacions futures. Nosaltres ens hem de responsabilitzar.
No, nosaltres ens responsabilitzem i llavors...
cuidar-nos. Tot el pèl que vingui benvingut.
No, home, no. O sigui, no. Cuidar-nos no té res a veure. Cuidar-nos amb sucumbir a la pressió estètica. És una línia molt, molt fina, molt fina.
Aquesta línia costa de trobar, també.
Costa de trobar.
Si estàs d'acord.
Sí, totalment, fins i tot per mi mateixa. Gimnàs,
bona alimentació, és cuidar-nos i fer-nos una operació estètica és la pressió.
I llevar-se al matí i treure't les lleganyes és pressió estètica?
Jo me'n recordo, tu no sé quin sopar vas parlar i... i vas obrir la ment a moltes dones, i sempre fico d'exemple, que parlaven d'operacions estètiques, sí, i dirien que s'hi ficaven molt en contra, i tu en un moment determinat vas dir... No us tenyiu el cabell, per exemple, totes? Ah, ja sí. És començar. O sigui, cadascú fica la fina línia on vol.
La línia de la pressió estètica és
ja
que...
Ja estem sucumbint des del moment que ens tenyim el cabell, per dir alguna
cosa. O que rentem les dents, o a vegades et...
Em va semblar bastant interessant, és veritat. Vull dir, a vegades també jutgem molt entre nosaltres, les dones, i, ojo, vull dir...
Imagina't, et cau una dent, la de davant, no? Que en teoria no la necessites per, no? Per res, pots menjar amb l'altra, no? Ja, et cau una dent de davant, te l'arregles o no?
I tant. I no,
jo, tu vas sí, no però jo
crec aquell dia perquè no vegin sense la dent de
exacte,
davant.
Exacte, llavors, no, les pinces de les celles. Les celles ens les depilem, no ens les depilem.
Sí, perquè si no Einstein fue mujer, tampoc.
No, però clar, el límit de la pressió estètica i dels arreglos estètiques te'ls poses tu. No, bueno, punxades sí, però, home, gastar-te 125 euros en una crema de retinol sí, però gastar-te en 80 amb una punxada de botox no, perquè una cosa és punxar i on està el límit, no? Llavors el límit és cadascú, sempre i quan tinguis la llibertat personal de fer-ho tu perquè tu vols, que això ja sabem que som nosaltres, però és que fa uns anys ens plantejàvem si pintar-nos els llavis sí o no. Ara mateix ni ho qüestionem, si és més feminista o menys feminista. No sé si te'n recordes.
No,
fa 3 anys, potser, de la polèmica dels llavis pintats amb l'Alexandria Ocasio.
Correcte.
Sí, però que la gran conclusió és que no hem de jutjar el cos de les dones.
Ah, exacte.
No ens hem de jutjar entre nosaltres, que és el gran perill, també, decidim el que decidim.
Però també...
Tu, Verderi, retinol, què?
Jo no sé ni el que és, tia. Què és el retinol?
Després t'ho explico.
Però el triomf també és que la cosmètica hagi entrat en l'àmbit de la masculinitat, no? I que homes que abans s'associava que un home que es maquillava havia de ser homosexual, segur, doncs ara no, hi ha molts homes que no tenen...
Correcte, amb el tema cosmètic.
I s'han generat calendaris d'advent de cosmètica masculina per Nadal. Que
sí, però
fixa-t'hi
que tots tenen uns colors i un disseny...
Sí, però és un pas que s'ha fet més. Abans la societat hauria condemnat a un home que es maquillés, i ara que un home es faci correcció, es faci Photoshop, d'alguna manera, abans de sortir de casa, i es tregui les ulleres, o es posi una crema correctora, o el que sigui.
L'altre dia mateix els Gaudí hi havia forces nois amb els ulls maquillats.
Sí, ara és cada vegada una tendència més acceptada socialment, i és veritat que els límits els posa cadascú, som, a més, éssers contradictoris, que intenten ser congruents, però a vegades entrem en contradicció.
I mira, tots els homes aquests que no han tingut por d'aquests judicis i que se'ls qüestiona la seva sexualitat només pel fet de vestir-se o maquillar-se diferent, són els quets que ens estan prenent els espais, a les catifes Gaudís, Goyes i tal.
A les dones.
I sobretot a les dones catalanes, que tenim aquesta cosa de no, ai, no m'arreglo massa perquè ves què diran, no m'arreglo massa que no estic nominada, i, no? I llavors s'arreglen poc, i ara els homes estan dient, cony, calla que si m'arreglo obro diaris o, saps, sortiré a la foto.
Això és una trampa mortal.
Llavors ens estan prenent l'espai aquest que era nostre, que era el de vestir
a tot. Conquerir l'espai, fotent-me extravagant i maquillant-me, no, la merda, l'espai, que se'l confiti.
És que, no, però és art també, Verderi, maquillar-te i posar-te un vestit és art.
No, però si dius, perquè et facin cas has d'estar amb aquest vestit i passar gana, perquè jo tinc moltes amigues que han fet la catifa vermella i porten ja 3 mesos sense menjar per la catifa vermella, i 4,
sí.
Saps què et dic? No, que si la visibilitat
l'he d'aconseguir... No, no estem dient el mateix.
I tant, que estem dient
el mateix.
Amb aquells vestits, amb aquells escots i amb aquella cosa que dius...
Però perquè nosaltres ens hem cregut que per portar aquell escot has d'estar prima. Perquè pots portar aquell escot i està grassa.
Mira com se diu aquella del brocat?
La Lala Chus
no la vaig veure.
Però no estava guapa amb el vestit i no té un cos normatiu hegemònic.
Aquí vaig, perquè no anava amb una brigueta, siguin 31 de desembre. I en canvi el tio sempre amb l'abric. Aquí per mi és l'empoderament. Poguer anar amb un abric el dia 12 a les 31 i poguer fer les campanades sense haver d'anar passant aquell fred.
És que ara m'encantaria poder allargar això fins a
la sessió.
Sí, a mi també.
Però me n'he d'anar, no?
No, me n'haig d'anar.
Vine a Sabadell a dinar i ho acabem, això.
No fotis, ja acabem això, ja està, no?
Ja està.
Ho hem d'anar, que la cosa tens molt limitat, però...
Sí, el temps és limitat. Podem repetir un altre dia, ho hem fet algun cop.
sí, em repetim, repetim.
És un tema que dona
per més. Seguim, perquè al final el tema inicial ha donat per moltíssim sí, i el debat saber, està molt interessant.
Ella està molt ocupada els dimarts. A veure si podem i repetim
ja
la trucada
ja
i tot,
farem,
eh?
Ja no, l'Anna que vingui.
L'Anna sí. Sempre vinc.
Després marxeu juntes cap allà a la cosa aquella d'aquell senyor.
Pues sí.
Però la veritat que m'agrada molt perquè vosaltres sou dues dones que teniu una visió, sobretot amb el tema de l'estètica i això que estava començant a oblidar el meló, molt oposada i molt interessant i m'agradaria molt sentir-vos.
Perquè ara fem una caseta. Juntes de...
Muntem un dinar.
Ella opina tot el contrari que jo constantment. Perquè veieu que les dones pensem diferent.
Exacte, sense treure'ns els ulls.
I
estimar-nos, clar.
Anna, moltíssimes gràcies.
Anna,
a
fins
vosaltres.
Al divendres. Que vagi
molt
bé. Ja t'enyoro.
Adéu,
carinyo.
Adéu.
I com sempre acabarem amb les 10 recomanacions del regidor per aquest cap de setmana.
I ara aquestes dissidències, que cada vegada són menys dissidents i cada vegada són més normals, aviam si les anem assumint i digerint totes i tots plegats, que ja està bé, ja. I està bé que penseu diferent, i m'agrada molt escoltar-vos, perquè realment és molt interessant veure els dos àmbits. Bueno, aquest cap de setmana entraré també una mica a la setmana vinent, perquè hi ha un tema que s'estrena la setmana vinent que penso que és que no ens la podem deixar, i seria recordar que hi ha les exposicions del MAS i de l'Acadèmia Belles Arts i també la de l'Espai Cultura, que estan presents durant tota aquesta setmana. També que aquest cap de setmana hi ha portes obertes al Paleontològic, per tant, és una bona oportunitat per no perdre'ns-el. Tenim el Cosmos Quartet amb la cambra al Teatre Principal divendres, avui, amb una de les peces que al final que tanca, que és de Manel Casablanques, que ja ens han comentat i ja ens han anunciat que serà un premi enderroc aquest 2025. Després també tenim la conferència sobre Nabucco, que és l'òpera que s'estrena la setmana vinent, de la Foc, i que es fa a Casa Peracor en aquesta ocasió, perquè tenim Vapor Badia en aquests moments amb obres en la coberta i amb el clima, per tant ja no es pot fer allà. Després tenim Les Constel·lacions, una conferència i un taller que es fan a l'Astronòmica, la poesia de l'Ateneu.
Estava aquí, ja, com un avelló.
El cicle,
que esteu, Verderi?
Nostra, de cultura, i t'hi vull veure perquè fliparàs.
A quina hora és?
A les 12.
Demà. Del migdia.
El dissabte, a les 12.
A la Pàtia de l'Ateneu és un vermut.
És un vermut poètic, però fliparàs.
Ús abusiu d'ell i ella, vinga, es diu el cicle. Després tenim altre cop Negre sobre Pontblanc, que és l'obra que ens porta en el casal Pere IV, que ja hi va ser i que torna. Una altra banda, en l'Espai Àgora, un concert d'orgue a la Puríssima, l'espectacle Peter Pan, que és del Ciervo Teatre, que es va estrenar la setmana passada, que continua funcions aquesta i la propera. Després també tenim Cien Gaviotes en la sala Va de Música. Després també tenim els Parapamons en el Bullgis, i després tenim a la setmana vinent el 24 cicle de concerts del Conservatori en l'Espai del Museu d'Art i l'estrena de Nabucco, que és l'òpera que tenim el privilegi de tenir en el cicle d'òpera. I no ens deixem tampoc que el Cine Club el dijous farà la pel·lícula Recuerda de Hitchcock en els cinemes, que intentaré també, si els incorporo, perquè...
I no podem dir perquè no heu fet la roda de premsa, però el dilluns també tenim la conferència de l'Esther Chargay.
Correcte.
Com a acte inaugural dels cicles del cicle del literari de Sant Jordi al Gremi. O sigui, hem agafat l'Esther Chargay, que això n'hem de parlar un dia, que sabeu que és una poeta molt important, que va morir, i ella s'autoconsiderava poeta sabadellenca i té la fitxa com a autora sabadellenca. I ens vam comprometre, Carles, a cada Sant Jordi fer algun moment de recordar-la. Això que diem, què és empoderar les dones? No oblidar-les. L'Esther Chargay no l'hem d'oblidar perquè és una gran poeta. I hem aconseguit que vingui una persona, que ara no em surt el nom perquè és que hi ha tants noms, que és la Caterina Riba, que és professora de la Universitat de Vic, a fer-nos una conferència sobre la importància poètica d'Esther Chargay, dilluns a les 7 de la tarda al Gremi.
Som-hi.
Molt bé.
Ai, que bé.
I vinga tot, no et pots queixar, Verderi, que vinga tot. I mira que no sóc sabadellenca, sóc sabadellenca
sí
d'adopció.
Què més vols?
Mira,
hi ha dos tipus de persones. Els que neixen a Sabadell, perquè mira, i els que són intel·ligents i trien ser sabadellencs.
No.
O sigui, no? Tu també, Pere?
No, ja ho sóc de naixement. Sí.
Jo ara deu fer... No sé quan
deu fer...
Neixen
on volen els sabadellencs, exacte.
Jo crec que ja farà 20 anys aquest any.
Pues què més vols, això és ser sabadellenca ja de soc arreu.
Ja podríeu fer... Bueno, de fet, em vaig empadronar aquest any.
Què vols, que et fem pobilla?
Home, algú.
Primer m'hauràs de matar a mi.
Algú, no? O un, i el pregó, bueno, no, que teniu gent molt top fent el pregó.
Hòstia, sí, el pregó
esteniu molt bé. Però el pregó teniu gent molt top.
Bueno, ho podem suggerir, no? Tot, tot home, és suggerible.
Hi ha no un sé, jo necessito que una cosa...
Per... No, no facis pressió des de la ràdio.
Jo necessito una cosa per fer la culminació com a sabadellenca, d'alguna manera o altra.
Quina és la que acumulem? Com
això,
seria?
Algú poètic, algú poètic, algú bonic, algú gros.
Algú gros, és que el que vulguis faràs tu. No veus que ho tens tot per fer.
O alcaldessa, no? Què et sembla?
Ah, vinga, va, anem pujant. Anem pujant la sintonia i ens veiem divendres que ve. Moltes gràcies, Marta, que vagi molt bé.